Bàrbara Padilla.
Bon dia, és la una. Pedro Sánchez reuneix aquesta hora el grup socialista al Congrés per notificar la decisió de l'executiva socialista que aquest matí ha designat l'expresidenta balear Francina Armengol, candidata del PSOE a presidir la mesa del Congrés. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, s'han acabat les vacances pels diputats i senadors socialistes que ara mateix estan reunits a la sala Ernest Lluch d'aquí del Congrés sota la direcció de Pedro Sánchez, que apareix en públic amb aspecte relaxat, vestit sense corbata després d'unes setmanes fora de Madrid. Sánchez diu que confia que el Partit Popular no deslegitimi el futur govern socialista de Progrés i acusa els del PP d'haver trencat ponts amb tots els partits excepte amb Vox.
Siguen sin admitir su fracaso electoral, siguen buscando excusas, soluciones imposibles que revelan la segunda de las grandes incapacidades del Partido Popular a mi juicio, y es su total incapacidad de sumar mayorías parlamentarias más allá de la ultraderecha.
Pedro Sánchez també ha dit que cal consolidar els espais de l'ús de les llengües cooficials a l'Estat espanyol. Ha dit literalment que hem de fer més per poder fer que totes aquestes llengües rebin un impuls a les institucions, sobretot comunitàries, ha dit Pedro Sánchez. Ara mateix, a la una, ha de començar també aquí al Congrés la reunió de Yolanda Díaz amb els diputats del grup de Sumar, i a la tarda ho farà Feijó amb els seus, també aquí al Congrés, una reunió de la que s'espera que surti finalment el nom del candidat o la candidata del Partit Popular a presidir la Cambra Baixa.
Qui tingui 5 o més habitatges en propietat a Catalunya es considerarà un gran propietari. Així ho vol la Generalitat, que ha inclòs aquesta novetat a la memòria per declarar 140 municipis del país com a zones tensionades on es vol aplicar un topall al preu dels lloguers. Ho ha anunciat fa poca estona la consellera de Territori, Esther Capella, que ara espera que Madrid ho aprovi, com més aviat millor.
Nosaltres hem fet allò que marca la llei, elaborar la memòria en un índex que respon als criteris per determinar com s'ha de fixar el preu màxim i mínim dels habitatges en determinades zones declarades tenses. No m'avanço el que ha de fer el govern de l'Estat, però en tot cas, si es reuneixen els requisits, hauria de ser avalar la memòria que el govern de la Generalitat doncs publica al DOC i definitivament es pot enviar.
Els promotors privats d'habitatge social que tinguin per objectiu oferir lloguer tampoc seran considerats grans propietaris, si, en canvi, els que tinguin per objectiu vendre immobles. I l'Associació d'Afectats pel Vol de Spanair denuncia que 15 anys després de l'accident a l'aeroport de Barajas encara no s'ha aclarit què va passar ni qui en són els responsables. La plataforma critica l'actuació lenta i caòtica dels serveis d'emergència i critica que la investigació judicial que es va fer encara no ha permès saber la veritat. Ho ha explicat aquest matí al Mónaco la presidenta de l'entitat, Pilar Vera.
¿Por qué, a pesar de todas las pruebas contundentes que hay respecto a lo que pasó hace 15 años, el próximo 20 de agosto, no hemos podido conseguir justicia? Y verdad, los responsables de ese desastre, de ese caos, de haber dirigido maniobras para atender a la emergencia, ¿por qué no han respondido donde debían haber respondido, que es ante la justicia?
L'accident d'Espanyer és una de les catàstrofes aèries més greus de l'Estat espanyol. Va deixar 154 morts i només 18 persones van sobreviure. Aquesta setmana, quan es compleixen 15 anys de la tragèdia, Movistar Plus ha estrenat una sèrie documental sobre el cas. I ara els esports. Amb Pol Rodríguez.
En joc, la segona semifinal del Mundial femení entre Austràlia i Anglaterra, la que decidirà la final de diumenge contra Espanya a les 12 del migdia i en directe a RAC1. Ara mateix ja ha començat la segona part, Austràlia 0, Anglaterra 1, al minut 47 d'aquest segon temps. Ha marcat Ella Toon per les angleses, que juguen amb les blaugrana Keira Walsh i Lucy Brons a l'11 titular. Per cert, la Federació Espanyola ha anunciat que la selecció jugarà el 26 de setembre al segon partit de la Nations League femenina contra Suïssa a Còrdoba. Mentrestant, la cúpula directiva del Barça està reunida ara mateix a les oficines del club per tancar l'oficialitat de Deco com a nou director esportiu blaugrana. I d'altra banda, l'Espanyol també està presentant el seu primer i únic fitxatge fins al moment, el davanter lleidatà de 30 anys Pere Milla, que ha signat fins al 2027. També està previst que parlin el president Mao Ye i el director esportiu Fran Garagarza per fer balanç del mercat de fitxatges. En bàsquet, el Baxi Manresa ha completat aquest matí el primer entrenament de pretemporada. És el tercer dels quatre equips catalans de l'ACB que tornen a la feina per darrere de Penya i Girona, que ja van començar dilluns. Serà la temporada número 50 dels manresans a l'elit del bàsquet espanyol. Un equip que s'ha reforçat amb els pivots Jordan Sore i Nikola Jovanovic per ajudar en la pretemporada. El bàsquet Girona també ha fet oficial que s'incorpora per la pretemporada el danès Mats Bondes Churup.
I el temps, aquesta tarda repetiran els ruixats a qualsevol punt del país, tot i que seran més probables a l'interior que no pas a la costa. En general, el cel continuarà mig ennuvolat i la sensació de xafogó continuarà força marcada, sobretot arran de mar. Demà farà més sol i pujarà la temperatura en espera d'un final de setmana amb calor molt intensa a l'interior i nits de més mal dormir a les grans ciutats de la costa. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al RAC1 migdia amb més informació.
Tots som un. A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
Ah, sí, en Marc Giró i l'Ernest Ferrer, que segueix realitzant divinament, que a més ara és guionista també de l'estiu, del refregit, en tu el que hem de dir, ens proposa coses, etcètera, etcètera. El Joel Fortuny, l'Àster Romagosa, que ha tallat amb el seu monitor de, sí, de surf, o de, no sé, de paddle surf. I,
de submarinisme.
I la, ja no. Està tothom intrigat, no? Perquè nosaltres, com que estàvem aquí tan avorrits, el Joel Fortuny i jo, a no, veure quan ens llapem que... i quan ens morregem el Joel Fortuny i jo, que ens hem de rodar al final de l'estiu. No? Què, Joel? Com
ho
farem?
Ens queden dues setmanes.
Ens queden dues setmanes encara. Bueno, encara tenim temps. Bueno, avui és un programàs, no, Esther?
Un programàs, perquè vam entrevistar a la Maggie O'Farrell.
Mare de Déu, senyora Begoña Gómez Urzáiz, que està, vamos, a la feina divinament, clar.
I després també tenim la Flavita Banana.
Mare de Déu, genial, la il·lustradora, fantàstica.
Sí, i un tamasso que aquests últims mesos ha donat molt de sí, ha comentat amb la Brigitte Basallo, meravellosa.
Que de Shakira o Piqué, si eren de Shakira o de Piqué, depèn del dia. Jo havia dit si aquesta temporada que ha estat de Shakira i havia escrit de Piqué. És que són unes baletes integrals. Què mires al mòbil, nen?
No, està comprovant WhatsApps.
Tu vas al teu puto rotllo, no? O sigui, ell va al seu rotllo. Nosaltres estem a vida real.
Perquè jo mai estic a la cabina.
Però tu ja tens el... No estàs acostumat a estar a la platja, no?
Tu ets de Shakira o Piqué?
Passa amb l'After Sun. Passa amb l'After Sun. Per favor.
Begoña Gómez Urzáin, digue'ns qui vindrà. Ai, Déu, un aplaudiment per Begoña Gómez Urzáin. Ella farà la moralista a...
Maggie O'Farrell.
Toma! Maggie O'Farrell.
Quin superluxe,
eh? Hello, welcome.
Com estàs, Maggie O'Farrell?
I'm very well, but I'm really sorry that I'm not Shakira.
No,
no, no.
Preferim a tu.
Sí, tant.
Per
Maggie O'Farrell és una escriptora celebradíssima, premiadíssima, però a més és molt llegida també, molt llegidíssima, llegida, que té molts lectors, que són, és una cosa que no sempre va junt, això de ser un autor celebrat i de ser un autor amb lectors. Acaba de publicar un llibre molt esperat, El retrat del matrimoni, el publica en l'altra editorial en català i Asteroide en castellà.
Bravo!
Gràcies, si vols passar-t'ho bé, si vols disfrutar... La gesta aquest llibre.
És una meravella.
Els que estigueu, que diguis, ja no puc més, ja no trobo res que m'agradi, que em diverteixi, que llegeixi fluidament, etc etc. Aquest és el llibre que et recuperarà l'alegria de llegir. Mari, te lo digo en la cara. Yes, I say you.
És una novel·la històrica amb punts de thriller que parteix d'una història verídica, que és de Lucrezia de Medici. Explica'ns qui era Lucrezia.
La Lucrezia era la filla més jove de Cosimo de Medici, de la Toscana, i la seva dona, Eleonora de Toledo. I la van casar amb Alfonso, el duc de Ferrara, als 15 anys. I un any després estava morta. Morta, en principi, assassinada. Probablement assassinada.
Mare de Déu, quin quadro.
Tu vas conèixer la Lucrezia i vas saber que escriuria sobre ella a partir d'un retrat.
A quin susto, em vas agradar. Com està?
Sí, de fet, primer la vaig descobrir gràcies a un poema. Un poema que s'ensenya a moltes escoles del Regne Unit i que es titula La meva última duquessa. I parla d'un duc que mou una cortina i ensenya a un visitant, diu, mira, és la meva altra dona, la primera dona, que per cert la vaig matar.
Mare de Déu, com aneu? Te'l saps, el poema? Podries dir-nos en alguns versos? La teva filla està a punt de fer una obra de teatre de Shakespeare. Es diu Casta li viene el galgo?
Diria que no, de memòria no la sé. Però bàsicament diu una cosa així com, mira, aquí tenim la meva duquesa, com si estigués viva.
Com si estigués viva i no.
Mare de Déu.
Bueno, a Catalunya tothom s'aprèn a l'escola un poema sobre una vaca cega, que també és una cosa bastant trista. Sí,
exacte. Aneu de guais.
Aneu de guais, però...
A blind cat.
Yeah, yeah. Una vaca cega.
Yes. Molt trist, molt trist.
Déu-n'hi-do.
This hasn't been translated into English.
És curiós que no s'hagi traduït, no?, l'anglès, potser un dia.
Segurament.
Bueno,
segurament
s'ha traduït. Busquem-ho, perquè jo diria que sí. Joel, busqueu-me la vaca cega, perquè és la típica cosa que nosaltres hem fet com per traduir l'Institut d'Estudis de Ramon Llull, no?, que es dedica a aquest tipus de coses. Ara busquem.
Crec que tu dius que sempre s'ha d'escriure el llibre que no pots no escriure. En aquest cas, aquest llibre com se't va imposar? Perquè sé que tenies diverses coses, però aquest llibre com se't va imposar?
Well, I was actually planning to write. I couldn't decide between two different ideas.
No em podia decidir entre dues idees.
I do what I sometimes do, so I have two desks in my study.
Tinc dues taules al meu estudi i jo estava escrivint una part en una taula i l'altra part en una altra taula. I aleshores vaig tenir aquesta idea de la Lucrecia perquè vaig veure el seu retrat. Un retrat en el que té una imatge preocupada, angoixada. Em semblava que tenia una història que explica. I tan bon punt vaig veure el seu retrat, sabia que tenia el meu proper llibre i vaig anar a casa i una mica com un infant petit que té allà aquell rampell, ho vaig treure tot i vaig dir, em concentro en la Lucrecia.
I què hi havia a l'altra taula? Era un...
Just a lot of rubbish.
No. Res, escombraries.
El llibre temporalment no queda tan lluny del teu llibre anterior, que moltíssima gent va llegir aquí també, Hamlet, però sembla que estigui en un altre món, no? Perquè la Itàlia del Renaixement està molt lluny de l'Anglaterra de Shakespeare.
Yes, so when I started writing The Marriage Portrait,
quan vaig començar a escriure el retrat de matrimoni, pensava que potser em podia escapar de fer recerca, no? Perquè ja he fet força feina, força deures en la prèvia, però em vaig adonar que tot el que jo havia estudiat, la recerca que havia fet per parlar d'un nano d'11 anys en el segle XVI, no tenia res a veure per parlar d'un palau al renaixement i d'una princesa. Per tant, vaig haver de començar de nou.
I aquí un altre cop tenim una nena de protagonista, perquè al final és una noia que aquí casen però no deixa de ser una nena.
Yes, absolutely. She was betrothed.
De fet, la van comprometre a l'edat de 13 anys amb el duc de Ferrara. I era la nòvia de substitució de la seva germana, perquè ell s'havia de casar amb la germana gran, però la seva germana, la Maria, va morir i per tant la van comprometre als 13 anys, i per sort la seva mare va dir, escolteu, espereu, si més no, a que faci els 15 anys, i 15 segueix sent molt jove, per descomptat, però com a mínim no són 13.
Ella, de fet, viu fer-se dona com una fatalitat, té una gran intuïció respecte a això i fins i tot la seva dida la protegeix fent veure que no li ha vingut la regla encara per retenir-la al món dels nens encara una temporada, no?
Well, I was really into it when I was walking around these enormous Renaissance palaces.
Jo, quan passejava per aquests palaus del Renaixement, pensava, quanta gent, quanta mà d'obra havien de tenir aquí perquè això funcionés, no? Perquè tot estigués net i la roba polida i tot ben endreçat. I per tant, volia mostrar en el llibre la relació entre aquesta gent del servei i la família reial. I m'agradava la idea de que potser en aquesta cerca de poder dels palaus, segurament la persona que tenia més poder era la nani, no? La persona que cuidava a la nena perquè se n'ocupava d'ella.
Mm-hmm. I la família propera, clar.
És molt interessant això que dius del servei, perquè el llibre també és molt important, la figura d'Emília, que és la dama d'honor, no? De Lucrezia, que té un paper molt important, i a més ella és com un anvers, no? Des de petites, són germanes de llet, s'han criat juntes, i fins i tot Emília té una cicatriu causada per Lucrezia. I després tindrà un paper important, no farem spoiler.
No farem spoiler, no spoiler, please.
L'Emília i la Lucrezia tenen un vincle molt estret, efectivament. Perquè, en part, jo no podia suportar la idea de que aquesta nena de 15 anys l'envien lluny de casa per viure en un castell que fa por i pel seu compte, ella sola. Necessitava una persona de confiança, necessitava una amiga. I jo volia escriure un llibre que no només fos parlant de gent rica, sinó parlar de les coses com eren, perquè aquestes altres persones, les persones del servei, no apareixen a la història, però eren molt importants, tenien un paper important, ho veien tot, eren allà, ben presents.
I el llibre té dades històriques reals i algunes que t'has pres alguna llibertat, però el que sí que és cert és que Alfonso, el duc de Ferrara, era un tipus cruel i violent.
Sí, ho era. No sabem del cert si va matar o no va matar la Lucrezia. Hi ha historiadors que diuen que va morir per causes naturals, però el que sí sabem del cert és que quan ell va descobrir que la seva germana estava tenint una aventura amb el cap dels guardes del castell, va sentenciar a l'home a que el escanyessin en públic i va obligar la seva germana a mirar. I se sentia molt orgullós d'això, això està documentat. Ell tenia la sensació que això donava un missatge als enemics potencials que pogués tenir. I quan jo vaig llegir això, vaig pensar, ah sí, Alfonso, d'acord, doncs vaig a per tu.
Hi ha una cosa en el llibre i que descobrim, que sabíem però que a vegades oblidem, que és que el Renaixement italià té a veure amb la bellesa, amb el cànon, amb un acostament a l'art, no sé què, no sé quantos, però de sobte hi havia una gran brutalitat, diguéssim, darrere d'aquesta bellesa i d'aquesta, no?
Yeah, I think it's true. I mean, obviously when we think about the Renaissance, evidentment quan pensem en el Renaixement, pensem en les pintures, les escultures, l'arquitectura que tots coneixem, tant si els hem vist en directe com no, però alhora, perquè aquests artistes poguessin ser finançats, necessitaven mecenes com Cosimo i com Alfonso. I l'únic motiu pel qual eren pròspers eren precisament perquè eren implacables, perquè eren bons dirigents. I en aquest sentit sembla que es casa, no? La brutalitat amb la bellesa del Renaixement. Hi ha la bellesa i hi ha el costat més fosc.
De fet, Cosimo de Medici, ella ho va explicar l'altre dia, era una persona que sempre sortia gairebé no sortia de casa, i sortia de casa amb una mena d'armilla de seguretat perquè va tenir milions d'intents d'assassinat. Sempre el volien matar, oi?
Sí. I think it's hard now to appreciate how dangerous. És difícil d'imaginar fins a quin punt podia ser perillós per ells aleshores. Estem parlant de la Itàlia abans d'Itàlia, de la Itàlia que coneixem, quan eren les ciutats-estat, i tots els dirigents com Cosimo o Alfonso tenien molts enemics, i Cosimo tenia molta por de qualsevol tentativa d'assassinat. Per tant, mai no deixava l'assassinat, mai, perdó, no deixava per por de ser assassinat, no sortia del palau sense aquesta protecció.
I
deia, es diu que nedava en un riu, i quan hi anava, suposo que allà sí que es treia, no?, aquesta peça metàl·lica, perquè si no es hagués enfonsat, efectivament.
Cosimo.
De sobte, el guarda de seguretat va veure que a sota l'aigua hi havia espases clavades. Si s'hagués tirat,
mare de Déu,
doncs s'hagués clavat, efectivament, sí, espantós.
Com va morir Cosimo? Ella va morir en circumstàncies...
No, causes naturals.
Bueno.
Molt significatiu, no?
S'hauria de veure, això.
S'hauria de veure. Una pregunta, Mario Ferrer. Clar, tu has estat, és una autora que cada un dels teus llibres no decepciona al lector. Molta gent va dir, home, després de Hamet, una novel·la històrica, Magui, a veure si ho aconseguirà. Però sí, ho aconsegueixes. A tu et fa por, diguéssim, aquesta suspicàcia per part del lector i el teu èxit, diguéssim, a decepcionar els lectors, o que puguem dir, ai, la Magui, ara no, saps?
Mira, jo quan escric una novel·la intento no pensar mai en cap lector tret de mi. És a dir, tu has d'escriure com en una bombolla i pensar que escrius només per tu. Per què no pots pas adivinar el que esperen els teus lectors? El millor llibre que pots escriure efectivament és el que a priori no pots escriure. És aquell que una mica treu el son o et fa pensar.
Tu deies que el seu fill, no? El Hamed?
No, el fill de Maggie.
El seu, sí. Explica-ho tu, perquè...
Que va llegir sí. Hamnet, i va fer una crítica bastant succinta, no? Bastant breu.
Sí, el va llegir i va dir, no està malament. No està malament.
Fills per això.
This one, he said, yeah, it's okay.
Aquest tio, està bé. Està bé. Clar, estem parlant d'un adolescent, per tant, i això ho vist com un compliment increïble.
Un adolescent que és el teu fill, a més a més. Que són pitjors.
Però jo just avui pensava que hi ha punts en comú també entre Agnes, que és aquesta protagonista de Hamnet, que també va conquistar tots els lectors, i Lucrezia. De les dues es creu que tenen certs poders sobrenaturals, perquè la Lucrezia aconsegueix domesticar aquest tigre.
Ai, això, el tigre.
I es parla d'això a la cort. Per cert, que el tigre està a la portada de l'edició catalana, que és molt bonica.
Sí.
I d'Agnes també es diu que és una bruixa, té aquests,
pues ja
aquest, aquest coneixement divines. Sobre les herbes per
curar. Ui, coneixement sobre les herbes divins.
Divins.
I think it was my favorite detail about the Renaissance.
Era el meu detall preferit del Renaixement, com vaig descobrir que Cosimo tenia en el soterrani del seu palau un seguit d'animals salvatges, la qual cosa em semblava extraordinària. I jo pensava, bé, doncs si ets un dirigent has de tenir aquests animals per impressionar la gent que et ve a visitar. I és com si tinguessis un zoo personal allà al soterrani. I em fascinava la idea de com ha de ser això, de veure un animal d'aquestes característiques que el tens a sota casa. I va ser així com vaig descobrir la Lucrezia. Me la imaginava amb 7 anys i veu per primera vegada un tigre.
Quan fas la descripció d'aquesta escena, sí, és brutal com entres en el que viu ella i en el que sent ella. Jo crec que aconsegueixes molt bé transmetre els sentiments de la Lucrezia en cada moment de la seva vida. Meravellós.
Mira, un secret. Quan vaig escriure aquella escena estàvem en confinament i jo havia vist tigres però no podia anar a veure en cap en aquell moment, i per crear la descripció del tigre doncs vaig agafar el tigre de plàstic de la meva filla petita allà a la meva taula i vaig fer tota la descripció a partir del tigre de plàstic.
Que boníssim, de Lego.
No,
de Playmobil. M'encanta.
D'aquesta col·lecció, sí, The Horses Are Very Beautiful, d'aquesta col·lecció.
Sí.
Yeah.
She has all those horses, yeah.
Feu col·lecció?
Yeah. So one day I'll have to write a novel.
Per tant, un dia hauré d'escriure una novel·la sobre els cavalls de plàstic.
Són preciosos, aquesta col·lecció. Sí, no la coneixeu?
Sí, els meus també en tenen moltes.
Sí. A més,
són
jo...
Són carets,
sí. Són cars, però que estan tan ben fets.
Sí, estan molt ben fets.
Really expensive.
Molt car, caríssims.
But really beautiful. Really
good, but yeah. Però molt maco, efectivament. Som rics,
nosaltres. Escolta, això del zoo, a les masmorres del Palau, és molt de pijo, eh? Tots els pijos acaben tenint un zoo particular. Volen coses particulars.
I els gàngsters, no?
O animals, sí.
Els narcotraficants.
Exacte, gàngsters, narcotraficants, la gent rica, sí.
Solín també tenia un tigre, no?
Sí. William Randolph Hearst també tenia tot un zoo allà.
Sí,
Califòrnia.
Kind of cosplaying Roman emperor, maybe.
Sí, és com jugar una mica a l'emperador romà, no?
Sí.
I hem de dir que la Magui també té una connexió amb aquest programa perquè va coincidir amb en Paul Wask a la Casa de la Baronessa, que és un tema que a tu t'encanta.
No, m'encanta. Mira, ella no sap digue-li a la baronessa
a Santa Madalena,
efectivament vaig anar a Santa Madalena i de fet fa 20 anys quan estava embarassada del meu fill i vaig anar i vaig tornar després d'acabar el llibre.
I recordes el Paul Wask, el nostre poeta de cort? Nosaltres tenim això, però tenim...
Clar. Sí, de fet havia de prendre alguna cosa amb ell, però al final no va ser.
No va ser. Bueno,
no sé bé. El que sí que hem de dir és que aquesta tarda estarà al CCB amb l'Anna Guitart. Segur que ja no sé si queden entrades, però bueno, si teniu contactes o si, i si no, segur que ho faran per streaming.
Fantàstic, fantàstic.
Thank you so much.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Genial. Una pregunta. Quan ets aquí a Barcelona, què t'agrada fer que puguis fer de la promoció? Perquè la promoció deixa molt poc espai, eh? Som com tigres enjaulados, els electors. Sí, però una cosa que t'agradi que diguis, que recordis de les vegades que has vingut?
El que m'agrada molt és senzillament passejar. Crec que hi ha les millors terrasses, els millors balcons del món estan aquí a Barcelona, a més a més.
Bueno, i ara amb les superilles, ni te cuento. Yes.
Situaria alguna novel·la aquí, igual que ha situat una novel·la a Itàlia, que és la primera que ha tret fora de...
Potser he estat enviant fotografies d'aquests balcons fantàstics als meus fills i de fet he rebut un missatge de la família que m'ha dit, escolta'm, ja prou, ja n'hem rebut
molt. Deixa-ho
aquí.
Stop balconing. Una cosa, bueno, has de tornar demà a casa teva perquè tens una cita important, no? Teatral, una cita important teatral.
Efectivament, la meva filla de 14 anys actua en una producció de l'escola de molt soroll però no res, i de fet interpreta a un duc espanyol.
Ah, mira.
Perquè és la més rossa i van dir, mira, tu faràs aquest paper.
Ah, sí?
Sí, i segur que podrà fer el paper bé.
Ella viu a Irlanda, no? Viu
a Escòcia.
A Escòcia, encara millor.
Escòcia, efectivament, a Edimburg.
Llavors van dir, a l'escola de la teva filla van dir rossa, rossa, superrossa, duc espanyol. És genial, això.
Efectivament, malgrat ser una noia i malgrat ser tan rossa, van dir, tu tindràs aquest paper.
Perquè devia ser un Habsburg.
Ah, clar, devia ser. Sí.
Clar, no ens repoco.
Potser sí.
I per cert, la Royal Shakespeare Company farà Hamlet, farà una producció de Hamlet.
La Hamlet, el llibre.
El llibre, sí.
That's right, it's opening next month in April.
Efectivament, estrenen el mes vinent, el mes d'abril.
Carai, tu, escolta'm una cosa, ha estat un honor, un plaer. La veritat, que Maggie O'Farrell és una estrella internacional, una de les escriptores, de les nostres escriptores favorites, no?
Sí, la veritat.
O sigui, el plaer de llegir, el recuperes, recordes el que és llegir, fruir llegint, quan llegeixes les obres de Maggie O'Farrell. Moltíssimes gràcies, Maggie, per acompanyar-nos.
Thank you for having me.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Jo la record l'Anna Guitart avui, aquesta tarda, al Centre Cultural Contemporani. A quina hora?
Ai, no ho sé. Quina hora?
Bueno, ja ho buscaré.
6:30.
A les 6:30. A 6:45. Fantàstic. Gràcies, Begoña Gómez Urzay.
Com sempre.
Sempre ens portes coses genials. Gràcies. El retrat de matrimoni, Maggie O'Farrell, a l'altra editorial en català, i a Libros L'Esteroide, el retrato de casada, en castellà. A traducció de Concha Cardeñoso en castellà, i traducció de Marc Rubio Rodón, fantàstiques les dues, en català. Moltíssimes gràcies, Emma Soler, que ens has fet una... ens has acostat a Maggie O'Farrell, que semblava Maggie O'Farrell.
Gràcies a vosaltres.
Sí. Un aplaudiment genial.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I si cau aquí el gordo de Nadal? Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes, com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava, o quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu porta el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot i també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora, si tant no me les toqueu, eh.
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
Ui, que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som 1. RAC1. Aquest any, al versió estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent, papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí. Pop, pop,
pop. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lliga.
RAC 1. Tots som 1.
La Vita Banana. Un aplaudiment.
Et puc explicar una cosa?
Digues.
Quan he dit a l'Ernest Ferrer que és aquest pàjaro que tens aquí davant... Ha llegit el guió, ell. Flavita Banana. Diu, Flavita Banana, banana, li posaré una música de... Com ha fet?
De Carmen Miranda.
De Hawaii. Sí. Diu, ha fet banana Hawaii. Però jo, què tens al cap? Dic, però com una...
Tropical.
Tropical.
Sí,
tropical. No? Ella diu, banana sí. I tropical.
Jo soc molt tropical, com pots veure.
Escolta una cosa. Bueno, és genial perquè és una de les persones que més que vas amb Arbor encara, que això em xifla.
Ah, sí? Sí. Perquè hem vingut amb moto.
Clar.
I això, com si portessis,
home,
no sé, un mur i no passa el vent.
Un encerado, que diuen a Madrid.
Sí, sí, fa pudor, és l'única cosa.
Bueno, a mi m'encanta aquesta olor.
Sí? Bueno,
el Xavi Puig, que és el del... com es diu això? Aquell diari que fan amb tanta gràcia. Xavi Puig és un dels de...
Xavi Puig.
No el Xavi Puig nostre d'aquí de RAC1. D'aquell, sí, home, aquell diari satíric. És un sort de forma setmanal, no?
Mongòlia.
No, l'altre. Que feien una notícia, que també estaven al País, que fan notícies que semblen de veritat però que són de la risa,
sí.
I que després fins i tot hi ha notícies que passen que ells ja les han dit. El Xavi Puig del Mundo Today, el Xavi Puig del Mundo Today
també va amb Arbor.
No, ell en tenia un de petit i és que no ho pot suportar perquè li, això de l'olor que has dit, jo de vegades vaig tenir una conversa de 6 hores només per, mira com anàvem, parlant de l'olor del Arbor amb el Xavi Puig. Sí, que és genial, però és que eren idiotes. Com que no podíem fer twerking, doncs havíem de parlar. Escolta, acabes d'editar Flavita Archivos Lunares, Flavita Bananes. Això, qui ho edita?
Caramba. Que és
Caramba.
Caramba és una col·lecció dins d'Estiberri. L'editorial és Estiberri.
Exactament.
I aquest és el quart. O sigui...
Exacte, perquè ja es venia,
Vam parlar per telèfon.
Per telèfon, perquè havia la pandèmia, alguna merda d'aquestes.
Sí, sí, sí. I no ho poso, que és el quart, perquè si no la gent diu, ai, llavors m'haig de llegir primer el primer.
Clar,
i no, en realitat és el quart recopilatori, o sigui, és igual.
Perfecte. I hem notat que és Archivos Lunares i sempre als teus títols hi ha algo com astrològic.
Archivos Estelares, Archivos Cósmicos i Archivos Especiales. Espaciales. I ara...
Lunares. Què passa, tu, amb la... No vols estar a la Terra, Flavita?
Vaig liar-la una mica. No, en realitat va ser perquè... tot va començar perquè vaig fer un llibre autoeditat amb el Manu, aquest noi que vam conèixer l'altre cop amb això del Paral·lel, te'n recordes?
Sí, Manu, tu sempre vas amb tios monos, sempre tens com una cort, no?, d'una guàrdia de corps. Molt bé, Flavita, molt bé.
Sí, així m'agobio, la gent no els mira amb ells i a mi em deixen en pau. Sí.
Pues,
no, la Marquès l'he portat perquè em cau molt bé.
I perquè t'ha portat una moto guapa, que és el
que... No,
que l'he portat jo. Ah, mira, jo, mira, soc masclista, soc gilipolles.
Sí,
soc gilipolles, perdona'm, Déu meu.
No passa res, jo et perdono.
Faig twerking, em pensava que conduïa ell, és que soc, vamos, una perra.
Bueno, perquè com va vestit ho sembla, no, també?
Bueno, és que ell va de xulo. Jo l'he fet asseure pel paquet, dic, aquest paquet que se segui aquí.
Ja veuràs, l'altre dia el vaig dibuixar i vaig fer un paquet enorme.
Sí o no? No, és pollon, és pollon, Marquès, és pollon. A veure, Flavita, centra't.
Vaig fer un llibre autoeditat amb el va editar el Manu i es deia Arxivos Imperiales. Perquè li vaig llegir la carpeta on hi havia els dibuixos, la carpeta de l'ordinador que li vaig enviar amb ell. I no sabíem quin títol posar al llibre i em va dir, bueno, pues ja de pas li posem... Jo li vaig posar Arxivos Imperiales de sobradíssima, no? Doncs, com a Manu, mis Arxivos Imperiales. I es va editar així, amb aquell nom...
Com si fossi russa o francesa.
Sí. Francesa soc, de fet.
Veus? És que ho sabia.
Però... I llavors, quan ja estive arribar a decidir que, després d'aquella autoedició, volien editar-ho ells, i vaig dir, pues...
Va veure aquí...
O sigui, cada cop jo vaig dir, pues, si ja es diu Imperiales, ara més amunt... Com més.
Ai, que bo. Escolta, jo, sí. Clar, nosaltres tenim la sensació que seguim el País cada dia, i que de fet és, de vegades el País només se salva per la teva vinyeta, o sigui, dius, mira, per
bueno,
aquí avui...
Bueno, haig de dir que jo alterno dia sí dia, no? O sigui, avui publico jo, però, per exemple, ahir va publicar el Ricky Blanco.
Ricky Blanco, també ens cau bé, però ens cau
era el meu profe, era el millor. Bueno, també, bueno, era sí. El meu profe a la universitat, de fet. I jo crec que ell també se salva, eh?
És la mesa salva.
Sí.
Ens agrada. Bueno, és una de les vegades que és veritat que les vinyetes entens més el panorama llegint una vinyeta
que llegint l'article llarguíssim
que el teletip. De totes maneres, això que sembla, bueno, les vinyetes que feu ninots, no sé què, no sé quantos, tal, de sobte, si tu aquest llibre, aquest concretament, te'l llegeixes tot seguit, et quedes una mica trist.
No ho recomano.
És guai, eh? Però trist.
Pols, jo crec.
Sí o no? N'ets conscient?
Bueno, o sigui... és que n'hi ha 200, de vinyetes. Clar. O sigui, que mai ho fas, això, de mirar-te 200 vinyetes seguides.
Clar, és veritat, vas alternejant. Però clar, nosaltres que ho hem hagut de fer per documentar-nos...
Hòstia, vale.
Dins, hosti, tu, que mai ha merda de planeta. Terra.
Ja, però bueno, jo com pitjor estigui tot, més feina tinc. De fet, mira, sempre que em pregunten, i tu què opines de la independència catalana i tal, jo dic, mira, si passa, genial. Perquè tindré una quantitat de feina brutal. Si no passa, doncs, bueno, ho seguim igual, no? Però si passa...
Home, si no passa, també
guai. El caos dona feina als vinyetistes.
Home, però això és molt de polític, eh?
Els ninotaires. Mira, ara que parlo aquí, estic parlant en català, m'agrada poder dir ninotaire.
Ninotaire. Ninotaire. Vostè el que li passa que és un ninotaire. Escolta'm una cosa, a banda de tot, jo... dispares contra el poder...
Sempre.
Però també dispares contra la ridiculesa de la vida de la classe mitja de pau. Aquesta classe mitja que ja no és mitja, sinó que és de pauperadíssima. Però sí. també toca, eh? També...
Sí, no, però és més, jo crec que és més una classe mitja mental. Mm-hmm. Saps? O sigui, que tinguin diners o no, no, sovint no és culpa seva, en les dues direccions. O sigui, no, sovint no té a veure amb les seves intencions. Però l'estat de classe mitja mental... és a dir, no voler avançar tot i poder a vegades, no? Perquè la classe mitja econòmica no, encara que vulgui moltes vegades no pot, però mentalment, ostres, jo crec que moltes vegades sí que pots, però t'instal·les en una mena de confort mediocre, saps? I que és una mena de caldo que et convé molt, una mena de conformisme, i moltes vegades jo faig, o sigui, dibuixo a homes que estan en aquesta classe mitja mental, diguem-ne, perquè no volen avançar i tal, però moltes vegades quan dibuixo a dones en aquesta situació és més, jo els hi tinc més compassió, saps? Perquè moltes vegades no han pogut avançar, no les han deixat, no? Mestresses de casa o dones grans. I llavors surten moltes que fan pena, jo crec, les vinyetes, no? Com que...
Jo t'ho dic. Però fa pena i fan pensar, diguéssim. N'hi ha de mordassos, n'hi ha que són tristes, però n'hi ha que són molt divertides. Després n'hi ha que són poètiques. Per exemple, n'hi ha una que és una de les més favorites, però bueno, no em preguntis per què, perquè m'encanten moltes, que apareix tot com un... que es titula Ambición. Ambició, que apareix, i també te la descric, hi ha tot uns edificis, tot un edifici,
sí,
una acumulació...
No, el principi de l'ambició.
El principi de l'ambició.
Vale, ara sí.
Llavors apareix un...
un globus.
Un globus que diu que era un telescopio.
O sigui, és una ciutat, sí, així com només es veuen edificis i finestres i finestres i finestres, sí. I es diu l'inici de l'ambició, i d'una finestreta no es veu res,
no es veu,
però només es veu un globus que se sent mamà que era un telescopio.
Mamà que era un telescopio, i l'inici de l'ambició.
Anar a veure més enllà.
Està bé, i apropiar-se a l'ambició, que moltes vegades...
Ah, jo sempre soc una gran defensora de l'ambició.
Exacte.
Que no és de s'atrapar o de trepitjar els altres, sobretot, però de voler anar, no
més enllà.
Més enllà i aconseguir coses i tal, em sembla molt important.
I després la societat de consum també, aquí, filla meva, tu tens aquí un cal de... Entre la independència i la societat de consum, tens la vida, tens llarga
vida.
Va més.
Jo tinc feina assegurada, crec.
Deia amb l'Ester també que...
Moltes vinyetes també feministes. A mi la que m'ha agradat és una que surt d'una dona asseguda a una butaca, arriba el marit o la parella de casa i diu, què haces? I li diu, ponerme guapa.
Hòstia, aquesta és bella, bella, eh?
Aquesta està llegint, no?
I està llegint, perdó, està llegint un llibre.
Hi ha d'altres que jo crec que a vegades penso que... Jo tinc tan clar del que estic parlant, i dono per fet que el públic també és feminista i sabrà del que estic parlant, no? Que és com aquesta, per exemple, bueno, us ensenyo, us la descric. Hi ha un llibre,
sí,
una mica humanitzat, té cames i cara, sí, i un cistell, un cesto, també. I el cistell està dient al llibre, dia del libro i perquè no hi ha un dia del cesto, eh? I això, si estàs posat al dia o posada al dia, dius, vale, això és perquè quan hi ha el 8M, els homes diuen, i perquè no hi ha un dia de l'hombre, tal. I llavors és com donar-li una segona volta. I a vegades penso, oi, merda, que potser no em segueix algú, o sigui, de seguir-me, o sigui, de pillar el sentit, sí, perquè no estava posat al dia, i penso, pues, que es posi el dia, saps? O sigui,
clar.
Això potser provoca el contrari, no? Que algú digui, per què diu això?
I es posa a pensar.
Sí.
I es posa a pensar. Escolta, et puc fer... Nosaltres no a tothom...
Vale.
No a tothom li fem el qüestionari Top Model. El qüestionari Top Model avui a Flavita Banana. Són preguntes molt curtes que has de respondre de forma curta.
Val?
En què vas gastar el teu primer sou?
En anar a veure un noi a França.
Home,
sí. Per amor. Oh.
Per amor o per perreo, eh? Sí. Era amor o era perreo?
Vols que et digui la veritat? Va ser un estiu que vaig treballar a l'empresa de ma mare, en negre, clar, això, ordenant arxivadors o una cosa així. I el dia just que m'havien de pagar van entrar a robar l'empresa. I el diner en efectiu que m'anava a pagar el
viatge per realment...
El jefe. En això, no, sí, tal. I ma mare em va donar els diners.
Carai.
O sigui, ho va treure ella del compte i em va dir...
Vinga, va.
Tu quedes.
I aquest noi que va acabar... Anava bé?
Vaig perdre la virginitat amb ell.
Home, a França.
No, va ser a Barcelona, va ser a Barcelona.
Però bueno, que li diu, vas anar a França a perdre la virginitat...
Vaig anar a França a veure'l un cop més i tal, no sé què, i el següent cop que ell va venir a Barcelona vaig perdre la virginitat.
Ja anava sense virginitat a França?
No, me la vaig endur i vaig tornar amb ella.
Carai.
Era
el segle XIX, era el segle XIX, eh?
Jo tenia, doncs sí, 17 anys, encara sencera.
Veus? Escolta, i França li diem... És molt gran, França, però... França...
A París.
Oh!
Que
per favor, anar a París a veure un senyor, a veure si... Prens de...
A veure si em desflora.
És que em xifla.
No, en aquell moment a mi m'agradava mentalment, i llavors ja va ser... Ja em va... Fins als 18 no se'm va despertar a mi.
Tu t'agrada més, els tios t'han d'agradar mentalment, no? Primer o no?
Clar. Home, a veure, si són un cardo, segons els meus cànons, doncs no.
Ja.
I les olors també, cuida.
Ah, clar, les olors. Escolta, què hi ha sobre la teva tauleta de nit?
Buah, és que és enorme. Té una taula al costat del llit.
En sèrio?
Com?
És veritat, a veure,
perquè tinc moltes coses a la tauleta. Sí.
Confirmo.
Hi ha molts productes que, no sé, crema de mans, tal, sí, les pastilles, tal. Llibres.
Quin llibre tens ara, per exemple, els 6 llibres que tinc fet?
Ara m'acabo d'acabar Todo va a mejorar, de l'Almudena Grandes, l'últim, el postmortem. M'ha flipat. Me'l vaig acabar ahir.
Carai.
Sí. Quin títol per això també, Todo va a mejorar.
Sí, pues, Almudena.
Almudena.
Sí, no, és fantàstic el llibre. I no sé, moltes coses... Bueno,
i tens les pastilles, tens el Beauty Care, Beauty,
sí,
Care,
sí, no? que no el faig... Està de fons, clar. No me'n poso mai.
Pues relaxa molt.
Tot són intencions.
Sí. Alguna verge, alguna estampa, algun fetitxe?
No, no es creien de...
L'últim cop que vas plorar?
De riure. Fa 3 dies.
I per què?
Només 4 dies o així. No me'n recordo. Però sé que estava a terra i rient. Havia begut. No me'n recordo de què era, però sé que estava a casa del meu noi i plorant.
Ah, carai. Què veus? Quan veus, què veus?
Cervesa. Sempre.
Escolta, gràcies, Ernest, per la...
I molta. Ja has vist la cara de l'Adrià.
Sí, gràcies. Escolta, alguna cosa... A veure, t'anava a dir, alguna cosa que t'hagi fet molta gràcia últimament, però no te'n recordes, perquè anaves amb la cervesa a cos...
No ho sé. Aquests dies, mira, ahir vaig tornar d'estar a França amb la meva família. Bueno, la meva família, que és meva àvia, meva tieta i meva mare. I vaig riure molt perquè són molt gracioses. Un saludo, que m'estan escoltant.
Home,
des d'allà.
Bonjour. Escolta, i estan a França a París o estan a França?
A Lille.
A Lille. Bueno, a Lille, a França. Escolta, molt ràpidament, algú que es dediqui a la política que l'admiris.
A l'Ada Colau.
Una bona notícia que t'hagi sobtat últimament i que t'hagi fet feliç.
Que en el 2065 es tancarà el forat de la capa d'ozó.
Carai, ah, sí?
Sí, està previst.
Ah, mira, no ho he llegit jo, però jo em relaxa molt perquè estava jo amb això preocupat.
2065, ojo, perquè jo, segons aquí li explico, vaig tota contenta i penso, ui, que no hi serà. Ja. Encara falten 45 anys.
Clar, és que igual nosaltres no
som. Clar, no serem nosaltres tampoc.
Però ens hem alegrat
igual. Perquè ens hem alegrat per totes les que estan per reanar ara.
I me'n recordo més de l'any, no sé com m'ha vingut. Però me'n recordo de l'any. Del 2065 es tanca la de l'Antàrtida, la del Pol Nord.
Carai, que no s'obri per una altra banda, eh? Escolta, quina característica veuran els altres en tu amb la que no et reconeixes gens?
Digue'm algú maco, Adri. Que segur que diré no.
Home, sempre ens diuen, oh, per quin pis d'artistes, no sé què. I ja penso, som un pis de borratxos.
Sí, que és, sí, hi ha molta gent que... És això, que la gent... Sí, quan em diuen que sóc molt currante, jo faig un dibuix cada dos dies i ja està.
Ja, tia.
Però sí que és veritat que estic pensant tota l'estona, eh? Haig de començar a tractar-me millor, crec.
Pensar menys.
No, clar, a pensar que sí que estic treballant.
Clar, és que t'hi treballes tots els dies.
Molt bé. Sí, clar. Tens tota la raó, que a vegades...
No, això és una gandula...
Vale, no, estic... Una borratxa, una gandula, estem aquí que sembla això a la Factory, però... No,
però mal.
Però la Factory, però mal. Barata, la Factory barata. Que fort. Què t'anava a dir? Jo no podria estar al teu pis perquè estaria tota l'estona dominant-li paquet en aquest i no concentraré i no em sortiria cap dibuix. Perquè de veritat tinc un vici. Escolta, la millor manera d'acabar el vi... D'acabar, digueu bé. La millor manera d'acabar el dia.
Llegint.
Senyores i senyors, amb tots vostès, llegir el que hem de fer és Els Arxivos Lunaris de Flavita Banada, editada per Caramba. Un aplaudiment perquè tenim unes cures canals. I ha vingut també amb el Marquès, que és un altre il·lustrador.
RAC 1. Triar i estalviava amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Pones la sardina per només 4,95 € al quilo. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho. Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina. Amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara que estàs fent de papa.
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Aquesta trapà, escopets a la taula...
Sí, pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mare. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al Molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
Ui, que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC 1 t'hi acompanya.
Tots som u. RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcat aquest. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1,
Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.
A ritme de Falcon Crest, senyores i senyors, amb tots vostès, des de la Catalunya Central, Brigitte Bassa.
Merda, em toca a mi, em toca a mi. Vaig explicar una cosa abans de començar, no volia explicar-li a l'equip abans. Bueno, aquest matí m'han dit, envia'ns un guió, i jo he enviat una foto a un guió. Però resulta que jo estava en un taller de fanzines de la Caníbal. Llavors li he donat la volta al guió, m'he posat a apuntar coses, m'he posat a retallar, i mireu com porto el guió.
Hosti, tu, nena.
El porto tot retallat.
No
llavors,
pots fallar,
jo, jo vaig a fer com pugui amb això. Vale? Sí. Perquè jo vinc a parlar també de la Shakira
i el Piqué. Home, és que t'hem trucat perquè volíem saber la teva opinió sobre Shakira i Piqué, mare de Déu senyor.
Em sembla molt interessant que el príncep Harry, o sigui, que està en el moment del llibre, o sigui, jo crec que ningú segueix parlant d'ell, no? O sigui,
ja
està
no,
com...
És que ets la bufa, no parlem de l'independentisme, no parlem de les carrils bici, no parlem de Harry, no parlem de l'huracà, del xiquet,
dels patinets elèctrics.
És que ens la bufa tot. Només ens interessa això.
Quatre cosetes per sobre, a veure. Quan estem parlant del tema de la Shakira, la cançó i tal, és interessant agafar-la com a paradigma. No és tant com la Shakira, que ha fet la Shakira, que ha fet la Clara, que ha fet el Gerard. Bueno, anem a veure si d'això podem extreure alguna cosa que ens serveixi a totes per millorar les nostres condicions de vida, no? A mi quan se'm diu, però tu estàs a favor o en contra de la cançó? A veure, ni a favor ni en contra, però si jo estava en contra... A veure, jo estic en contra de la parella en general. Imagineu-vos si ve de lluny el meu està en contra. I després jo estava en contra...
Lo de Dani i Eva et sembla raro.
I jo després estava en contra d'aquesta parella en concret. O sigui, no em podia creure que la Shakira s'enrotllés amb aquest pallús que efectivament té totes les red flags del món. El vídeo de Me enamoré amb ell tocant-li el cul, però Shakira, com permets això i no li fots un hòstia? El vídeo aquell d'ells dos en plan, uau, una cosa supersexy, ens anem a tirar espaguetis en una habitació d'hotel, com es nota que no netegeu l'habitació, cabrones les dues. O sigui, tot això, mega red flags. Llavors, jo ni a favor ni en contra, però a mi em sembla interessant veure com ha anat tot això.
Com ho has dit al principi, que això era un...
Un paradigma. Si ens pot servir com,
serveix, per analitzar coses.
I si no ens serveix, doncs no passa res. Però anem a provar a veure què. Ha passat una cosa interessant amb aquesta història de la cançó de la Shakira, que és que han sortit un munt de senyors ofesos. Tots aquests senyors que de sobte és, però a veure què passa, que ara no podrem posar les banyes com ens doni la gana i amb qui ens doni la gana. I vinga ja, piqué. Que és com, no, si poder fer el que vulgueu. El que passa que igual us endueu una hòstia o una cançó de la Shakira. L'altre dia hi havia un tio que a mi em va emocionar molt a les xarxes socials que li deia, Gerard Piqué, yo soy madridista, pero también soy hombre y estoy de tu parte. El Gerard Piqué, o sigui, s'estan portant una claca de gent al seu voltant que a mi em faria una mica de por. I que a mi em sembla una cosa multitasking fantàstica, perquè aquest senyor és madridista i home a la vegada, que em sembla un prodigi.
Sí, carai, no? I quantes coses.
Igual potser també és advocat. És com, serien tres coses,
Barbie,
no?
És Barbie funcionària, Barbie cartera, Barbie...
Sí, madridista i home, que no acostuma a coincidir. Sí, és una cosa realment un rar avis.
Carai, nano.
Doncs llavors,
això de la identitat comença a ser un problema.
Llavors estan tots aquests senyors ofesos, que jo crec que a Catalunya hi ha el plus de que el Gerard Piqué és un dels nostres, i els nostres vull dir un senyor de la burgesia catalana, i a veure si va venir esta que viene Déu sap d'on a ficar-se amb ell. Llavors per una banda està tot això, però després estem les ties, que jo crec que tot això ens han plantejat un dilema, que és un dilema que no tenim gent resolt, que és com a... ens podem enrotllar amb un tio casat? Jo tinc un tio, aquest plural que he fet, enrotllar-nos amb un tio, m'ha esgarrifat una mica, anem a dir que ens podem enrotllar amb una persona casada, no? A mi la paraula podem o no podem no m'agrada gaire perquè porta cap paramularisme, no? D'anem a fer aquí les noves tables de la llei, es pot o no es pot, es pot fer el que vulgueu. Però hi ha un tema de responsabilitat afectiva, no? D'una banda, diem, si ens toquen a una, ens toquen a totes, diem el tema de la sororitat, diem tot això, però al mateix temps, si tu saps que aquella persona té una parella que és tancada i t'estàs enrotllant amb ella, saps que estàs propiciant a que hi hagi un dolor per allà pel mig. Fins i tot en parelles que són poliamoroses, que és el món on em moc jo més, a mi sempre em sembla com una acció interessant quedar amb l'altra persona, fer un cafè i dir com estàs, com et trobes, perquè de vegades és com si tenim una parella oberta però en aquell moment no me va bien la cosa, en aquell moment em sento fatal, en aquell moment em caus com el cul, i 50.000 raons per les quals la teva presència en aquella història és un daltabaix i genera dolor. Llavors, com que som persones amb agència, que podem dir ara no, sí que m'agrada aquesta persona però no em penso enrotllar amb ella, sí que se li pot dir Gerard Piqué, endreça les teves coses i després ja em truques.
Això estàs apel·lant a Clara Chia?
Sí, i a totes les que estem en la situació i que ens veiem la situació, perquè tothom es troba en aquesta situació en algun moment, no? De dir, em puc enrotllar o no em puc enrotllar amb una persona que està casada. Jo crec que aquest és un dels dilemes que ens ha posat.
La versió que tu reps és la versió de la persona que està casada. O sigui,
la persona...
No saps la versió de l'altre.
Per això dic que és interessant anar a fer un cafè amb l'altra persona. Però a més hi ha un tema que també em sembla interessant, que és el tema...
Perdona, mira, estic a... Hola, Shakira. Shakira, perdona, em vull enrotllar amb el teu marit, però com
què
fem?
Fas
què
faries?
Tu què faries? Clar, però no està mal, eh?
Però en relacions poliamoroses tampoc no es fa, eh?
Ja.
Que es podria fer, però no es fa, i és possible trucar a l'altra persona, a les altres persones, mireu.
Com ho organitzem?
Seiem un moment. A
veure, realment val la pena, això sí?
Val la pena, no val la pena, és el moment.
Esteu en el mateix moment.
Tot això. Però després hi ha una altra cosa que també em sembla important, que és el tema de la separació, que no veiem gens el tema de com es fan les cures durant la separació. Perquè això no és que la Shakira li estigui fent una cançó a la nova nòvia del seu ex. No és exactament això.
No.
Li està fent una cançó a una persona que ha contribuït a una separació amb maltractament. Ahir algú em va amenaçar a les xarxes amb enviar-me advocats perquè estic dient una cosa molt grossa, però la segueixo dient. Això ha estat una relació, una separació amb maltractament davant de totes nosaltres que ho hem estat veient, perquè és una etapa de dol que és superdelicada, sabem més si la persona amb qui t'està separant ja té una altra relació, i en general que això sigui superpúblic és molt complicat i complica molt la qüestió del teu dol i de com es travessa això. Jo sempre comparo amb una mort, perquè una separació té alguna cosa d'una mort. Llavors, amb una mort que algú estigui celebrant aquesta mort és bastant heavy, i que sigui la parella, la persona que ha compartit aquell tros de vida amb tu és bastant heavy. Com es pot fer això? De nou, si és que hi ha mil maneres de ser una mica més discreta, de cuidar una mica els espais, d'acompanyar, igual que ens acompanyem en enamorar-nos, ens podem acompanyar en el desenamorament. Tot això són totes les possibilitats d'un món millor que no hem estat veient en aquest cas. Llavors, quan tot això no ha succeït, pues mira, és que Shakira, col·lega, m'entens? Shakira no fa sabates, fa cançons. Jo si hagués estat la Clara Chia, hagués fet tot el possible perquè aquesta senyora no s'enfadés amb mi, per favor, malgrat tot. Perquè al final el que et pot passar és que et faci una cançó. No estem parlant de revenge porn, no estem parlant de cap d'aquestes coses. Estem parlant que la Shakira, que és la perdedora d'aquesta història en aquests moments, ha fet un cop de puny i ha fet un temazo. Así que, ¿sabes qué? Ole, Shakira. Vull dir una cosa més, puc dir?
Sí. Jo tinc una...
Bueno, que és una diva, eh?
Clar,
no, és una altra cosa. Perdona, què vas a dir?
Demà va fer una puntualització sobre la Miley Cyrus. Perquè clar, mira,
s'ha dit també que la Miley Cyrus
qui no fa els deures ara mateix no hauria de parlar, perquè ara tothom parla tal i no se saben les històries perquè no estan al tanto de com ha anat. I diuen, mireu la Miley Cyrus, bé que li ha fet una cançó a l'ex sense criticar cap altra dona. A veure, amigues, la Miley Cyrus es va separar del seu marit perquè ella se fue con otra mujer a follar por Italia.
Què digui?
O sigui, és que no està en situació de fer-li una cançó cap a una altra dona, que jo em vaig alegrar molt i em sembla fantàstic que folli i tal, però vamos, que la situació va ser
Itàlia, no?
Bastant diferent, Itàlia. I que estava amb el germà del Thor, que és un clon del Thor. Jo de fet em pensava que estava amb el marit de l'Elsa Pataki fins que vaig veure que era el seu germà.
Tenies un embolic. Perdona, una pregunta.
A veure,
a mi em passa amb aquest assumpte que jo soc prostaquí des que vaig néixer, és una condició natural, diguéssim, o sigui, jo, saps, a la pila bautismal jo vaig dir prostaquina, endavant,
però ja cantaves guacabaca.
La qüestió és cantava guacabaca, però també he fitat que ell exerceix amb aquesta cançó, posa en marxa la maquinària del poder.
Home, clar,
i el poder clar. I perquè ell és cantant, però si fossin tancs. Ara m'estic posant jo com una...
Clar, però dir... no són tancs, però no són tancs.
Val,
si fossin perfecte. Tancs, però no són tancs.
Val.
També hem de recordar que el Piqué i la Clara van vendre fotos, eh? O sigui que és que això no és una cosa que hagi passat així.
És tot molt guarro. Altra.
No, no, van vendre les seves fotos.
No, però dic que tot... que el Marc és molt guarro,
o sigui,
no?
Tot el Marc som... és molt guarro, o sigui, tot el Marc està fatal.
I la cosa
fatal.
Que ha dit la gent als fills...
Ah, sí.
Clar, 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 els fills des del primer moment. Clar que els fills des del primer moment. Jo estic bastant a favor de que els fills en general vegin que no poden maltractar una dona. Mm-hmm. I que si maltracta una dona, aquesta dona en algun moment s'aixecarà i els fotrà una hòstia. Mm-hmm. A mi això em sembla una bona imatge pels fills en general.
En general.
En general. I crec que és el que estan veient. Així tot, jo sempre dic, a mi aquesta situació no em sembla ideal. No em sembla ideal des del moment que es van enrotllar. O sigui, que
que deia la Mireia, no? Que és el que tu deies.
Clar, aleshores... Des del principi era com...
Red flags a tope.
Em crida l'atenció a mi molts comentaris, Brigitte, que fan molts homes, no? I que ho centren tot en Shakira ha tret una cançó que és molt dura.
Bueno, clar, perquè de sobte és... Què passa? Que no podem posar les banyes per ahí? Clar, de sobte és com una pèrdua de poder i és com, carinyo, feu el que vulgueu, però us poden passar coses i hi ha conseqüències en fer tot això, no?
Vostè primer. Amb Marc Giró.